Bona tarda, són les dues. Esperar 2, 3, 4 o fins i tot 5 anys per una reconstrucció de pit. Aquesta és la realitat que a dia d'avui viuen moltes dones que han hagut de passar per quiròfan per fer front a un càncer de mama sotmetent-se a una mastectomia, és a dir, a l'extirpació d'una part o del pit sencer. Ara una reivindicació que fa anys que es denuncia sembla que començarà a tenir solució. Segons ha comunicat aquest matí el Departament de Salut, a partir del mes de gener les reconstruccions de pit, després de patir un càncer, tindran una llista d'espera de com a màxim 6 mesos. De què implica aquesta modificació i de si serà viable o no, i també de fins a quin punt és primordial la reconstrucció del pit després d'una mastectomia, en parlarem en uns minuts amb la Marta Pérez, que és infermera especialitzada en oncologia de la Fundació Càlida de l'Hospital de Sant Pau.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. A poques hores perquè Junts per Catalunya decideixi la pregunta que planteja la militància de si abandona o no el govern, Esquerra no compra la proposta de Junts per quedar-se al govern. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Una proposta que planteja que el Consell per la República coordini l'acció estratègica de l'independentisme, però que retira l'exigència que el vicepresident Jordi Puigneró sigui restituït al càrrec.
Càritas Catalunya retreu al president Pere Aragonès que anunciï ajudes noves quan encara hi ha entitats socials que no han rebut els diners que els pertoca.
Ho ha dit el secretari de Presidència de l'entitat social, Luis Miguel Luna, en una entrevista a Radio Estel, on també ha alertat que hi ha moltes persones que no poden accedir a ajudes perquè desconeixen el seu funcionament.
I atenció a aquesta notícia. Espanya és el país de la Unió Europea on més joves no han acabat el batxillerat o el seu equivalent a la formació professional.
La OCDE alerta que el 28% dels joves espanyols d'entre 25 i 34 anys tenen un nivell inferior a la segona etapa de secundària, que és la qualificació mínima que l'organització considera que s'ha d'adquirir per tenir un èxit en el mercat laboral.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El primer equip del Barça ja és a Milà, on demà s'enfronta l'Inter en una nova jornada de la Lliga de Campions.
L'expedició blaugrana ha sortit a 10:45 de l'aeroport del Prat i ho ha fet sense el migcampista Frankie de Jong, que no ha estat convocat i s'ha quedat a Barcelona a partir de 6:45 de la tarda. Xavi Hernández i Marcos Alonso compareixeran en roda de premsa i després tindrà lloc l'últim entrenament.
I en plana cultural, la Sala de Vella, per donar l'últim adéu al periodista Àngel Casas, el tanatori de les Corts, ha tancat les portes fa poc menys d'una hora al Magiró.
Des d'ahir al migdia, familiar, amics i companys de professió com Albert Om o Tito Ramoneda han assistit a la vetlla per acomiadar-se del periodista. A hores d'ara s'està realitzant la cerimònia de comiat. Àngel Casas va morir aquest dissabte 1 d'octubre als 76 anys després d'anys arrossegant diversos problemes de salut.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Ambient molt suau el que tenim en aquests moments, per no dir una mica càlid, perquè les temperatures diurnes avui s'espera que vagin dels 24 als 28 de màxima, les més altes, evidentment, cap a les comarques de l'interior i també Terres de l'Ebre. Unes temperatures, però, la propera nit i matinada que tornaran a baixar i, per tant, demà al matí ens llevarem amb bastanta fresca o amb fred. Aquesta tarda, tranquil·litat, sol, la presència de núvols alts, sobretot a la costa i al prelitoral, també alguns núvols que van creixent cap a l'àrea del Pirineu, però que no han de donar precipitacions. De cara a demà, un temps idèntic al d'avui, tant pel que fa a les boires de primeres hores a l'interior, com també la presència d'alguns núvols alts poc importants, sol i temperatures sense canvis. Una situació que estarà amb nosaltres com a mínim fins al proper dijous.
Esquerra ja dona per fet que no hi ha acord amb Junts per Catalunya i aboca el futur de la coalició de govern als resultats de la consulta que farà Junts per decidir si abandona o no l'executiu. Des de la seu del partit, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'última proposta de Junts, que accepta no restituir Puigneró, no satisfà els republicans a poques hores que Junts decideixi quina pregunta planteja la seva militància per decidir si abandona o no el govern. La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, ja ajorna qualsevol possibilitat de reconstruir confiances a que Junts hagi decidit definitivament si vol quedar-se al govern.
Que facin la consulta, que decideixin el que hagin de decidir i després segur que podrem parlar de tot i seguir parlant de tot i reconstruir tot el que caldrà reconstruir. però és absolutament irresponsable que pretenguin centrifugar el govern, que pretenguin centrifugar al país els seus problemes interns. I això fa molt temps que dure i nosaltres no ens podem estar de dir-ho.
Vilalta creu que l'última proposta que li ha fet arribar Junts, que estableix que el Consell per la República coordini l'estratègia independentista, no és el problema de la falta d'acord. El problema, diu, és que el seu soci de govern li ha estat deslleial de forma reiterada durant les últimes setmanes, ja fos plantejant una qüestió de confiança al president de la Generalitat, Pere Aragonès, o fent una auditoria sobre el bon funcionament del govern. A l'altre costat de la balança, Junts critica que Aragonès no accepti l'última proposta que renuncia a que l'exvicepresident sigui restituït del càrrec. Ho acaba d'explicar el mateix Jordi Puigneró a les xarxes socials.
No es pot confondre la lleialtat amb la submissió. I, per tant, això és un govern de coalició, vull recordar, de 33 a 32. I, per tant, un govern de coalició amb aquestes característiques requereix, evidentment, de lleialtat, però també requereix de generositat. I crec que, en fi, ha faltat generositat per entendre que aquest no era un govern de 60-40 o de 60-20, sinó que era un govern que estàvem empatats.
Puigneró també defensa que el seu partit no té per què compartir l'estratègia del seu partit amb el president i per això no s'arrepenteix que li amagués a Aragonès que Junts volia demanar-li una qüestió de confiança. El motiu a què s'agafa Esquerra per justificar-ne el seu cessament. I per cert, que la roda de premsa de Junts per Catalunya per explicar el resultat de la pregunta a la militància es preveu que sigui a les 5 de la tarda.
Gràcies, Judit. Estarem pendents a aquesta roda de premsa de les 5 de la tarda mentre continua aquesta crisi política entre Junts i Esquerra. Qui ha assumit les funcions de vicepresidència després de la destitució de Jordi Puigneró és la consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis.
Així ho confirma un decret firmat pel president de la Generalitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicat aquest dilluns. Tot i així, fons de Junts insisteixen a Ràdio Estel que Geis no ocuparà el càrrec i que només signarà els documents que calgui al departament.
I per cert, que qui tampoc veu amb bons ulls un possible trencament del govern català és l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. De fet, admet que està estupefacte davant la situació de crisi.
Trias concretament diu que seria sorprenent, erroni i equivocat trencar el govern. Insisteix a Catalunya Ràdio que cal reconduir la coalició perquè a base de retrets no es pot governar. En aquest sentit, continua deixant en l'aire la seva candidatura per les eleccions de l'any que ve a Barcelona i demana unitat dins l'independentisme.
I des de l'oposició, el PSC manté la mà estesa per aprovar els pressupostos, tot i que la formació considera que el govern està en temps de descompte.
La portaveu socialista Elia Tortolero considera que l'executiu està trencat i que el president Aragonès té un problema de credibilitat amb Junts i la CUP.
I per la seva banda, Catalunya en Comú demana al president Pere Aragonès que recuperi el control del govern i prengui una decisió abans de dijous, quan comença la consulta, ho hem explicat ara, de la militància de Junts per decidir si surten o no de l'executiu.
El portaveu de la formació al Congrés dels Diputats, Joan Mena, ha argumentat que Aragonès no pot quedar-se esperant la decisió de Junts i acusa els dos partits de ser la principal font d'inestabilitat a Catalunya.
El segrest al que Junts està portant la societat catalana ja és insostenible des de fa molt de temps. I si això és així, és perquè el president Aragonès ha decidit que sigui així. És el president Aragonès qui té la responsabilitat de resoldre aquesta situació.
D'altra banda, Mena ha criticat que la baralla interna de l'executiu sigui en un moment de crisi econòmica i social.
I a Madrid, amb 124 escons, el Partit Popular ampliaria l'avantatge respecte al PSOE amb 103 i guanyaria unes hipotètiques eleccions generals. Tot i així, segons el baròmetre 40dB publicat al País, els populars no assolirien la majoria absoluta en Vox, que baixaria de 52 a 44 escons.
Actualment, el PSOE té 120 diputats i el Partit Popular 88. La diferència entre els dos, segons el sondeig, seria de 3,1 punts. Unides Podem, per la seva banda, baixaria de 35 a 33. Pel que fa a la intenció de vot. A principis d'any, el Partit Popular rondava el 23,5% i ara gairebé arriba al 29,5%. El seu increment de vots esgarrapa votants del PSOE, que està més o menys com a principi d'any, però ha baixat gairebé un punt des del juny. Qui, sobretot, va a la baixa és Vox, que, tot i així, el partit d'extrema dreta seguiria sent la tercera força política amb més vots.
I una notícia que hem conegut fa molt poca estona, hi ha hagut acord entre el govern espanyol i els sindicats per pujar els salaris un 7,5% fins l'any 2024. El pacte és amb Comissions Obreres i UGT UGT, però no n'ha quedat fora el sindicat CESIF, que considera insuficient, però sí que n'ha quedat fora, volem dir, el sindicat CESIF, que considera insuficient la pujada.
El Ministeri d'Hisenda ha arribat a un acord amb Comissions Obreres i UGT per a pujar el sou als funcionaris un 7,5% en 3 anys, que des d'ara i fins al 2024. La previsió és que les converses formals entre ministeris i sindicats acabin aquesta tarda, quan es reunirà la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques. Aquest acord deixa fora el CESIF, un dels principals sindicats de funcionaris de l'Estat.
I tornant a Catalunya, però encara a Madrid, la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, no va tenir prou madura contra l'independentisme ara fa 5 anys i que hauria d'haver aplicat l'article 155, diu, durant més temps. Ho ha dit en un esmorzar informatiu que s'ha celebrat a Barcelona aquest matí, 5 anys després del discurs del rei del 3 d'octubre.
Ayuso ha felicitat el discurs que va fer el rei ara fa 5 anys, 2 dies després que es votés el referèndum de l'1 d'octubre. Defensa que va ser essencial per garantir que s'apliqués la llei i, per tant, es preservés la unitat d'Espanya. La presidenta de la Comunitat de Madrid també ha posat en valor que l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, apliqués l'article 155 per frenar la declaració unilateral d'independència. Tot i això, per ella, encara s'hauria d'haver aplicat més madura contra l'independentisme.
En el momento en el que se aplicó el 155, el presidente Rajoy tenía una gran dificultad al aplicar algo insólito. Sí que ha quedado demostrado que se hizo por poco tiempo para después desembocar rápidamente en unas elecciones. Yo creo que tendría que haber sido más firme y más duradero este 155 para que sus efectos hubieran perdurado, ¿no? Sobre si esto lo haría ahora el presidente Sánchez, desde luego que no.
Ayuso també ha qualificat la DUI d'una farsa alimentada per part dels partits independentistes, que l'únic que buscava, diu, era mantenir-se a les institucions alimentant-se de les il·lusions d'alguns ciutadans.
I us ho dèiem en titulars. Càritas Catalunya retreu al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que anuncia ajudes noves quan encara hi ha entitats socials que no han rebut els diners que els pertoca.
Sí, ho ha explicat el secretari de Presidència de l'entitat social, Luis Miguel Luna, a Radio Estel.
A hores d'ara nosaltres no sabem, no tenim comunicació oficial a Càritas en el sentit com s'aplicaran, quins requisits tindran les persones que hagin de presentar-se doncs, per aquest tipus de nous ajuts. I no cal perdre de vista doncs, que encara hi ha milers de persones que estan pendents doncs, que se'ls aprovi o se'ls denegui la renda garantida de ciutadania de Catalunya.
Un altre problema que el responsable de comunicació de l'entitat ha posat de manifest és que hi ha molta desinformació. Ha assegurat que hi ha moltes persones que necessiten ajudes, però, per exemple, desconeixen que existeix la prestació de l'ingrés mínim vital o la llei de la segona oportunitat. A més, també ha explicat que si alguns dels tràmits s'han d'efectuar via telemàtica, moltes vegades no ho poden fer perquè no tenen competències digitals o perquè no tenen equips per fer-ho. Luna ha insistit en que no es tracta només de posar en marxa aquest tipus d'ajudes, sinó també de donar a conèixer explicar com les persones més vulnerables se'n poden beneficiar.
D'altra banda, la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers adverteix que la pujada desbocada dels costos de producció posa en risc la continuïtat de molts negocis. Reclamen mesures immediates, reals i efectives per reduir aquest increment i garantir d'aquesta manera la viabilitat de les empreses.
La Federació apunta que hi ha molts negocis que es van haver d'endeutar durant la pandèmia i ara es veuen obligats a retornar els crèdits en un moment en què hi ha una pujada dels tipus d'interès i de retallada dels crèdits bancaris.
Estel migdia.
A partir del mes de gener, les reconstruccions de pit després de patir un càncer tindran una llista d'espera de com a màxim 6 mesos.
Aquest matí el Departament de Salut ha comunicat que modificarà la normativa perquè les intervencions de reconstrucció mamària després d'un càncer es facin en un termini màxim de 180 dies. D'aquesta manera formaran part de les operacions que tenen un temps màxim d'espera garantit, com ja el tenen a dia d'avui les intervencions d'hèrnia, pròtesis de genoll i cataractes. Per aconseguir aquest objectiu s'ha creat un grup de treball format per la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i el CatSalut, que està treballant per incrementar la contractació de les cirurgies de reconstrucció mamària en 131 sessions de quiròfan en funció de la disponibilitat dels centres sanitaris. També per crear una tarifa major que bonifica la realització de la reconstrucció immediata i identificar les dones pendents de reconstrucció mamària.
Això sí, la nova normativa només s'aplicarà a la primera intervenció de reconstrucció que es faci a la pacient després d'una mastectomia.
Aquest límit d'espera no estarà garantit dit si després es necessita més operacions per simetritzar els dos pits. Recordem que durant l'any 2021 es van realitzar 5.721 procediments quirúrgics per tractament de càncer de mama, on el 27% van consistir en una mastectomia total. D'aquests processos de mastectomia total, en el 60% dels casos es va practicar la reconstrucció mamària en el mateix temps quirúrgic, és a dir, es va fer una reconstrucció immediata.
Marta Pérez, infermera especialitzada en oncologia de la Fundació Càlida de l'Hospital de Sant Pau. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, buenas tardes.
A día de hoy, ¿qué tiempo de espera hay en Cataluña para una reconstrucción de pecho?
Bueno, esto depende mucho del entorno sanitario al que corresponda el paciente. Es decir, hay diferencias entre hospitales comarcales y hospitales como puede ser, por ejemplo, aquí en San Pau. Estamos entre 2 meses hasta 4 o 5 meses, dependiendo también mucho del tipo de tratamiento al que se someta cada persona, cada paciente.
Claro, pero si solo, bueno, solo, no, tú nos explicas que son de 2 a 5 meses, lo que ha comunicado hoy el Departamento de Salud de que será una lista de espera de máximo 6 meses, es más de lo que hay ahora en general.
Bueno, como decía, depende mucho del centro hospitalario. Aquí en Barcelona y en San Pau estamos ante situaciones que el tratamiento no requiere tiempos de espera mayores, dependiendo de las listas de espera en tiempos menores, pero a lo mejor en algún hospital, pues por ejemplo de Lleida, están en listas de espera mayores. Y como digo, depende mucho también del tratamiento al que se esté sometiendo el paciente, porque a veces esta decisión viene derivada de los tiempos a los que repercute el tratamiento. Esto puede alargar bastante más las listas de espera.
Por lo tanto, entiendo que el motivo de las largas listas de espera que puede haber es más por un tema médico del tratamiento que no tanto por una falta de recursos.
Bueno, es que se juntan las dos cosas a la vez, porque estamos en un contexto en el que las decisiones se toman de forma muy diaria. Es decir, yo puedo planificar cuando te voy a hacer una cirugía, pero si antes de la cirugía te tengo que hacer algún tratamiento, hasta que no terminas el tratamiento y valoro cuál es la situación, no puedo tomar esta decisión. Es decir, se juntan aquí dos componentes diferentes.
En este caso, en Cataluña, ¿hay un recuento específico de mujeres que están esperando esta intervención?
Pues ahora mismo yo no tengo los datos de este recuento, si lo hay.
No hay problema. Por otra parte, también el Departamento de Sanidad ha explicado, ¿no?, que en el 60% de los casos que se practica esta reconstrucción mamaria se hace en el mismo tiempo quirúrgico. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, dicen, ¿no?, que cuando hay una mastectomía muchas veces entiendo que ya se hace la reconstrucción.
Sí, esto es una opción quirúrgica que se puede realizar en la misma extirpación de tejido, en este caso estamos hablando de tumores mamarios, y en esa misma cirugía te pueden realizar una reconstrucción mamaria. Esto repercute mucho minimiza mucho todas las repercusiones a nivel psicológico y emocional que tiene. Pero a veces, por el tipo de patología, por el tipo de tratamiento, esto no se puede llevar a cabo y hay que esperar hasta realizar la mastectomía. O sea, la reconstrucción final. Hay una opción entre medias que sería realizar utilizar un expansor que se llama, que es para poder mantener en mejor estado la piel de la zona mamaria durante tratamientos como por ejemplo pueden ser la radioterapia, y así hay menor deterioro de la piel y cuando se realiza la reconstrucción pues hay reconstruye de una forma mejor, pero esto depende siempre de la decisión del equipo médico, ¿no?, teniendo en cuenta los diferentes tratamientos a los que someter una persona.
Entiendo que la mayoría de mujeres que no se tienen que someter a una mastectomía luego piden o quieren hacerse una reconstrucción mamaria.
Bueno, por norma general, sí, la mayoría optan por una reconstrucción. Así, a grandes rasgos, la mayoría sí, pero bueno, cada situación es única e individual, ¿no? Y no solo hay que tener en cuenta el aspecto clínico, sino también todos los aspectos emocionales que acompañan un proceso como es un diagnóstico del cáncer.
Mira, precisamente quería preguntarte un poco por esto, ¿no? Por tú hablabas antes de el efecto psicológico que puede tener el hecho de tener que esperar. No sé cómo, de qué forma afecta a, ¿no?, a las pacientes este tramo de tiempos esperando, ¿no? Habiendo pasado por el quirófano para superar el cáncer y a la vez estando esperando a esta intervención de la reconstrucción de pecho.
Claro, al final la reconstrucción viene a ser un poco poder volver a reincorporar la imagen propia, la imagen corporal, tras un suceso como es un diagnóstico oncológico, ¿no?, que nos vulnera y nos trastoca nuestra identidad y la vida. Entonces es súper importante para las personas poder recuperar la capacidad de verse a sí mismas como lo más parecido a como eran antes y sobre todo lo que repercute las mamas para una mujer, ¿no? Que no solo es la imagen en sí, sino todo lo que acompaña a la feminidad, ¿no? Que eso también se ve en las personas.
Y ya para terminar, ¿de qué forma se acompaña a una mujer que está pasando este proceso?
Bueno, pues nosotros el tipo de soporte que tenemos aquí en Cálida y el que entendemos que es necesario para cualquier persona viviendo un proceso así es el acompañamiento continuo por parte de un equipo profesional que puede ser dentro del contexto hospitalario, pero también como recursos como somos nosotros otras fundaciones, un acompañamiento multifactorial desde la perspectiva emocional, clínica, social, donde muchas veces van surgiendo dudas que no son solo lo mal que me encuentro por el tratamiento o lo bien o lo mal que lo llevo a nivel emocional, sino que se juntan todas. Por eso es importante contar con un equipo multidisciplinar. Y también es importante contar con un recurso que sea, no voy a decir diario, ¿no?, pero que esté abierto a dar respuesta a las necesidades de estas personas, surjan cuando surjan.
Pues Marta Pérez, infermera especialitzada en oncologia de la Fundació Càlida de l'Hospital de Sant Pau. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Espanya és el país de la Unió Europea on més joves no han acabat el batxillerat o el seu equivalent a la formació professional. La OCDE alerta que el 28% dels joves espanyols d'entre 25 i 34 anys tenen un nivell inferior a la segona etapa de secundària, que és la qualificació mínima que l'organització considera que s'ha d'adquirir per tenir èxit en el mercat laboral.
L'OCDE alerta que, tot i que Espanya ha millorat en l'última dècada, el 2011 la xifra era d'un 35% i ara d'un 28%, encara que hi ha molts joves a l'Estat que abandonen l'educació sense aconseguir la titulació postobligatòria. De fet, un de cada cinc joves ni estudien ni treballen, quan a Europa la mitjana és d'un 13%. L'estudi avisa de la gran diferència que hi ha entre comunitats autònomes. La proporció de joves poc qualificats és altíssima a Extremadura, Múrcia, Castella-La Manxa i Andalusia, a diferència de Navarra i el País Basc, que estan en sintonia amb la mitja de l'OCDE.
I avui comencen les obres a la Rambla de Barcelona, que volen reformar tot el passeig. Aquest serà el primer tram de les obres, que es farà a la part baixa, a Colón, al gruix de la remodelació, però no es farà fins al proper mandat.
El ser per fases, en cap moment, s'ocuparà simultàniament els dos costats de les Rambles, segons ha informat l'Ajuntament. A més, els desplaçaments en bicicleta i a peu es mantindran en tot moment, així com els vehicles que es dirigeixin a la zona, els de serveis, d'emergències i el transport públic. L'àrea que estarà en obres aquests propers 18 mesos serà fins al límit de la Foneria de Canons i l'Església de Santa Madrona i tindrà una inversió de 45 milions d'euros. L'objectiu és plantar una vintena d'arbres, posar-hi un centenar de bancs i millorar l'enllumenat per fer la zona més verda i confortable pels piatons.
I des d'una passarel·la de moda, una exposició d'art a prototips de cotxes 100% elèctrics. Aquests són algunes de les propostes que les més de 6.000 persones que està previst que assisteixin presencialment a la nova edició del Barcelona New Economic Week. Avui s'ha inaugurat l'esdeveniment, que durarà fins al 6 d'octubre. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Durant 4 dies, el The Factory del Consorci de la Zona Franca a Barcelona serà la capital de l'economia 4.0, o també coneguda com quarta revolució industrial, que passa per la tecnologia o la sostenibilitat, entre d'altres. Amb un format híbrid, 12.000 persones, la meitat presencials, es retrobaran per parlar de mobilitat, sostenibilitat, la inversió o el talent. El delegat especial de l'Estat, del Consorci, Pere Navarro, ha destacat que el Viniu ha nascut amb la voluntat d'anticipar-se i preveure el futur amb optimisme, malgrat la situació complexa que viu el món ara mateix. Ho ha fet en una entrevista al magazín del Matí a Ràdio Estel.
Però nosaltres no ens volem resignar a detectar i explicar les dificultats. Nosaltres, i la filosofia d'aquesta nova economia i de la indústria 4.0, etc., és marcar camins de futur. I, d'alguna manera, camins optimistes, no? Sense deixar de ser realistes, però dir, escolteu, hi ha moltes oportunitats.
Navarro ha destacat la presencialitat, el retrobar-se, marcarà aquest Viniu, un esdeveniment que va néixer, recordem, el 2020 en plena pandèmia. Blanca Soriguer, la directora general del Consorci, ha apuntat que el Barcelona New Economic Week és una plataforma pensada per a innovar. Ho ha fet durant l'acte inaugural de l'esdeveniment.
Viniu se presenta com a plataforma per a innovar en los sectores más punteros de la nueva economía, para transformar el nuevo entorno socioeconómico y para conectar a las empresas y los profesionales de los distintos sectores de todo el mundo. Durante estos 4 días, Barcelona será la capital mundial de la nueva economía.
Durant l'acte inaugural del Viniu, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha apuntat que aquest és un esdeveniment referent internacional. La tercera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrat que el Viniu posi Barcelona com a capital del sud d'Europa de la nova economia. Entre els punts més destacats d'aquesta edició hi ha la presència de 1.500 startups, 50 de les quals s'han instal·lat físicament al The Factory, a més dels 600 speakers de diferents sectors.
Gràcies, Sílvia. I ja coneixem el Premi Nobel de Medicina d'aquest any. És el suec Svante Paabo i investigador de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva de Leipzig i també un dels pioners de l'estudi de l'ADN antic.
El jurat ha distingit els seus descobriments sobre el genoma dels hominis extingits i l'evolució humana. Paabo és un dels fundadors de la paleogenètica, una disciplina que a través de l'anàlisi de material genètic estudia els primers humans i l'evolució de l'espècie.
I encara en plana internacional, la presidència del Brasil es resoldrà en segona volta, finalment, després que Lula da Silva s'hagi imposat en la primera votació, però no amb prou contundència. Els brasilers tornaran a les urnes d'aquí 27 dies.
De fet, ha obtingut un 48% dels vots, mentre que Bolsonaro un 43%. I mig. Tot i la polarització del país, Lula da Silva s'ha mostrat molt confiat en la victòria en la segona volta. La majoria de sondejos i enquestes prèvies a la votació situaven a Lula da Silva com a favorit, inclús en situacions de fregar la majoria absoluta. Bolsonaro, però, no ha sortit reforçat d'aquesta primera volta, després d'aconseguir un millor resultat del que li vaticinaven moltes enquestes i que podrà allargar el pols per mantenir-se al capdavant del Brasil. L'altra gran sorpresa de la nit ha estat l'aspirant Simone Tebet, que ha obtingut el 4,1% dels vots, suports que seran decisius per decidir la presidència d'un dels candidats a la segona volta.
I el govern britànic fa marxa enrere i no rebaixarà els impostos a les rendes més altes. La mesura s'havia de portar al Parlament, però l'executiu ha canviat d'opinió davant les nombroses crítiques.
Principalment, la idea del govern conservador de Liz Truss era suprimir el tram superior de l'impost sobre la renda, que grava un 45% als ingressos anuals superiors a les 150.000 lliures, que serien uns 170.000 euros. La rebaixa d'impostos forma part d'un conjunt de propostes econòmiques del govern britànic que ha rebut moltes crítiques de l'oposició laborista i de diputats conservadors. Tan bon punt es va presentar aquest paquet de mesures, la lliura es va ensorrar als mercats de divises i es van disparar els interessos del deute públic del país. Tot plegat ha provocat que el govern britànic tiri enrere la proposta.
I tornant a Catalunya, aquest passat mes d'agost, Catalunya va ser el destí preferit dels turistes amb més de 5.300.000 pernoctacions, una xifra que representa un increment de més del 16% anual.
I, de fet, el Ministeri de Turisme ha fet públic que el 96% dels turistes que visiten Catalunya estan satisfets o molt satisfets amb el viatge i el que més valoren són les platges, l'oferta cultural i les instal·lacions esportives.
Per zones turístiques, la Costa Brava va ser el destí preferit amb més de 2.500.000 de pernoctacions, en especial a Torroella de Montgrí i a Calonja.
I en segona posició trobem la Costa Blanca, Alacant, on hi va haver una major ocupació amb més d'un 81% de les parcel·les ofertes. Pel que fa als allotjaments de turisme rural, aquest agost hi ha hagut un descens d'un 5% si es compara amb el mateix mes de l'any passat.
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home de 27 anys com a suposat autor de tocaments a quatre menors a la zona de concerts de les festes de tardor de la ciutat.
En primer lloc, aquest dissabte, una de les noies de 17 anys va anar al punt lila de la festa i va avisar que un home li havia fet tocaments. Després, dues joves de 14 i de 15 anys també es van dirigir al punt lila explicant el mateix cas. Acte seguit, es va activar el protocol d'actuació en aquests casos. Una patrulla que estava al lloc va detenir el suposat agressor, que coincidia amb la descripció facilitada per les víctimes.
El Departament d'Interior ha suspès el procés de selecció de nous inspectors i intendents del cos de Mossos d'Esquadra després que es trobés un telèfon mòbil amb una gravadora activa en una reunió del Tribunal Avaluador.
Des d'Interior han considerat imprescindible una transparència total en el procés i han assegurat que s'ha d'investigar fins al fons per esclarir què va passar i depurar possibles responsabilitats. Mentre això passi, la Divisió d'Afers Interns ha decidit suspendre el procés durant 15 dies. La convocatòria per a 10 places d'intendent estava prevista per aquest dissabte i dues setmanes després, el 22 d'octubre, que és quan es preveia la convocatòria de 24 places a inspector.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat una sentència que absolia un mosso d'esquadra acusat de colpejar amb la porra al cap a un home.
Els fets van tenir lloc durant una concentració contra la presència del rei a Barcelona l'any 2018. L'Audiència de Barcelona va absoldre la gent en considerar que no hi havia proves suficients contra el mosso, però un recurs de l'entitat Irídia ha aconseguit que el TSJ consideri que la valoració de la prova que es va fer en el seu dia és objectivament errònia, irracional i clarament incompleta. Per tot plegat, acorda que es torni a repetir el judici per un tribunal diferent. De moment, encara no hi ha data fixada pel nou judici.
Una nena de 5 anys continua ingressada a l'Hospital Josep Trueta després de quedar ferida per l'explosió que hi va haver aquest divendres a la Casa de Cultura de Girona.
La menor es troba a la planta de pediatria des de dissabte, quan el seu estat va passar a ser menys greu. L'altra pacient que estava ingressada al Trueta, la dona de 47 anys, a qui es va haver d'intervenir d'urgència, ha rebut l'alta aquest dilluns al matí. Recordem que l'explosió a la Casa de Cultura va tenir lloc durant els actes de la nit de la recerca, quan un experiment on es mesclava aigua amb nitrogen líquid va generar més vapor del previst i va fer esclatar el bidó on hi havia la barreja. Hi va haver 18 ferits, dels quals 5 van ser traslladats a l'hospital.
I a Madrid, a primera hora d'aquest matí, ha mort un jove de 21 anys en un tiroteig al costat d'una discoteca de Fuenlabrada.
El tiroteig s'ha produït cap a un quart de set del matí. La víctima mortal ha rebut un tret al cap. A banda, 3 persones més han resultat ferides a conseqüència del tiroteig. La policia investiga si el crim està relacionat amb un altre assassinat que va tenir lloc diumenge al Corcón.
I a l'Empordà, la policia ha detingut un home que aquest diumenge a la tarda va provocar diverses destrosses en un bloc de pisos d'Empúria Brava llançant extintors i testos des d'un balcó.
A més, l'home va robar una veïna i va ferir un agent de la policia local. Quan la policia va arribar a l'edifici, els agents van fer un perímetre de seguretat, van apartar la gent que estava al carrer i van intentar calmar l'home, que els va rebre amb un pal i amb actitud amenaçant. L'individu va intentar escapar-se corrent per l'edifici, però va caure per l'escala d'emergència i els agents van aconseguir aturar-lo i detenir-lo. La policia li atribueix un robatori amb violència, atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència, danys i lesions.
I 4 motoristes han mort aquest cap de setmana en 3 accidents de trànsit. Els accidents han estat a Sabadell, Torroella de Fluvià i Llagostera. En aquests dos últims, les víctimes tenien 23 i 18 anys.
2 motoristes han mort aquest diumenge a la tarda en xocar la moto en què viatjaven amb un cotxe a Sabadell. Al matí, un altre motorista ha mort en una sortida a la C31 a Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà. Per l'altra banda, dissabte, un motorista va morir en xocar contra un cotxe a Llagostera. Amb aquestes víctimes ja són 127 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local han posat més de 400 denúncies al dia per conduir utilitzant o subjectant el mòbil en l'última campanya centrada en les distraccions al volant realitzada l'abril passat.
Cada any es posen a Catalunya més de 20.000 sancions per fer ús del mòbil o altres sistemes de comunicació mentre es condueix i, de fet, les distraccions continuen sent la primera causa dels accidents amb víctimes. Davant la situació, aquesta setmana es posa en marxa una campanya preventiva de control de les distraccions i també de compliment dels semàfors.
I 48 milions d'aus han hagut de ser sacrificats pel brot més gros de grip aviària detectat fins ara a Europa i al Regne Unit. Segons la Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, en total s'han registrat més de 2.600 brots en aus de corral i més de 3.500 en aus salvatges. La propagació del virus es dona simplement estant en contacte amb l'animal, ja sigui mort o viu.
El virus ha afectat fins ara 37 països que van des de Noruega fins al sud de Portugal i l'est d'Ucraïna. Els experts de moment no han detectat cap cas de transmissió a humans a la Unió Europea, però el mes de gener sí que n'hi va haver un al sud-oest d'Anglaterra. Segons alerten, el col·lectiu més exposat al virus és el que treballa en granges o en el sector animal, però per això es demana una millora en la seguretat dels llocs de feina.
I un últim apunt abans d'anar cap als esports. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, s'ha reunit aquest migdia amb la cúpula vaticana a Roma. En concret, ha estat rebut pel secretari d'Estat, el cardenal Pietro Parolin, i també pel secretari per les relacions amb els estats, Paul Richard Gologuet.
Durant la conversa entre Álvarez i Gallagher s'ha parlat de la crisi ucraïnesa i també de la possibilitat de plantejar en el futur una revisió als actuals acords Església-Estat. En aquests més de 40 anys de vigència d'aquest marc legal de relacions s'han donat algunes modificacions, però han estat sobre temes molt concrets que, més enllà del vistiplau vaticà, no han exigit una intervenció directa. Ara es tractaria d'un canvi més important, segons les intencions del govern espanyol, que vol evitar parlar de denúncia dels acords.
I obrim plana esportiva, Xavi, el primer equip del Barça ja és a Milà, on demà s'enfronta l'Inter en una nova jornada de la Lliga de Campions.
Sí, l'expedició blaugrana ha sortit a 11:45 del matí del Prat i ho ha fet sense el migcampista Franqui De Jong, que no ha estat convocat i es queda a la ciutat de Barcelona recuperant-se d'unes molèsties físiques que arrossega des de l'aturada de seleccions. Els jugadors ja descansen a hores d'ara a l'hotel de concentració i a la tarda, a partir de 6:45, l'entrenador Xavi Hernández i el jugador Marcos Alonso compareixeran en roda de premsa. Després d'això tindrà lloc l'entrenament a l'estadi Giuseppe Meazza, que és on es jugarà el partit de demà. A partir d'aquesta setmana, el Barça afronta un mes d'octubre trepidant, on en 15 dies jugarà els dos duels contra l'Inter i també el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid, un clàssic que arriba amb els dos equips més a prop que mai. Avui els dos, tant Barça com Madrid, lideren la classificació amb 19 punts, tot i que la diferència de gols és favorable al Barça. Ahir el Madrid va empatar a 1 i va facilitar aquest canvi de posicions a la Lliga. Qui també ha viatjat avui és l'Atlético de Madrid. Els matalassers han anat cap a Bèlgica, on demà juguen el seu partit de Champions contra el Bruges. L'equip madrileny no pot fallar en aquesta jornada. Després de perdre en la darrera jornada contra el Bayer Leverkusen, l'entrenador Diego Simeone recupera per al partit de demà els jugadors De Paul, Mario Hermoso i Lemar.
Encara en futbol, el davanter del Villarreal, Gerard Moreno, es lesiona i podria perdre's el Mundial de Qatar.
El futbolista ha recaigut de la lesió que es va fer als isquiotibials al mes de setembre i estarà fora dels terrenys de joc aproximadament un mes i mig. El davanter és un dels fixes en les convocatòries de Luis Enrique amb la selecció i aquest contratemps el podria deixar sense Mundial. D'altra banda, també sobre lesions, el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, es podria perdre també el duel contra el Shakhtar de la Champions. Aquest dimecres el futbolista pateix un dolor al nervi ciàtic que ja el va impedir disputar ahir el partit de Lliga davant l'Osasuna i, per tant, tampoc és segur si el jugador podrà arribar en condicions per al clàssic contra el Barça que juga el diumenge 16 d'octubre.
I el jugador del Barça, Gerard Piqué, s'obre a col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció per esclarir el cas de les comissions per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
Segons ha publicat avui el diari El Mundo, Piqué ha lliurat les factures cobrades per la seva empresa Cosmos a l'entitat Cell Sport Company per la intermediació duta a terme en la Supercopa d'Espanya celebrada el mes de gener a l'Aràbia Saudita. En concret, són 10 factures de 800.000 euros lliures d'impostos on es reflecteix la suposada realització de tasques de consultoria per part de l'empresa de Piqué. Així mateix, també ha entregat els contractes signats entre aquestes dues empreses entre l'any 2019 i començaments del 2020, quan la Supercopa ja es va disputar per primera vegada a l'Aràbia Saudita. Per tant, ara la Fiscalia ja té tota la documentació, també la que va requerir a la Reial Federació de Futbol per veure si les comissions rebudes eren delictives o no.
I en futbol femení, el Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions.
Les blaugranes que partien en el sorteig com a caps de sèrie han quedat enquadrades al grup D i s'hauran d'enfrontar en aquesta primera ronda de grups al Bayern de Munic, al Rosegar de Suècia i també al Benfica. L'altre equip espanyol que competeix en aquesta Champions femenina, el Real Madrid, ha anat a parar al grup A, on s'enfrontarà el Paris Saint-Germain, el Blasnia i també el Chelsea, que és un dels rivals més forts i favorit per alçar el trofeu. Els primers partits d'aquesta fase de grups es jugaran els dies 19 i 20 d'octubre i la fase acabarà el desembre, els dies 21 i 22.
A Indonèsia, el país continua commocionat per la tragèdia d'aquest diumenge, quan una estampida humana en un camp de futbol ha acabat amb almenys 125 morts i 300 ferits.
Els fets han passat durant el partit entre l'Arema Futbol Club i el Persebaya, quan els aficionats de l'equip local, l'Arema, han encetat el terreny de joc al final del partit enfadats per la derrota del seu equip. La policia ha mirat de dispersar-los a cops de porra llançant gasos lacrimògens, però les allaus han provocat l'asfíxia de desenes de seguidors atrapats en muntanyes humanes. El govern indonesi ha informat aquest matí que ha investigat 18 agents per aquests fets, que són la pitjor tragèdia de la història en un estadi de futbol a l'Àsia. El govern també ha suspès provisionalment el campionat de Lliga fins a nou avís.
En futbol sala, el Barça es queda amb només 5 jugadors pels entrenaments d'aquesta setmana.
Dues setmanes després de l'última aturada de seleccions, el Barça torna a perdre 9 jugadors pels compromisos internacionals. Lozano, Adolfo, Didac i Antonio marxen amb la selecció espanyola, que disputa 2 partits amistosos contra Finlàndia i contra Moldàvia. El portuguès André Coelho disputarà 2 partits oficials de classificació per al Mundial contra Bielorússia i Lituània, i per últim el Brasil s'emporta a Ferrau, Diego, Marcenio i Mateus, que jugarà com a local 2 amistosos contra la selecció del Marroc.
I avui dilluns històric el rànquing ATP de millors tenistes del món. 2 espanyols, Carlos Alcaraz i Rafa Nadal, ocupen el número 1 i el 2 de la llista.
I feia 22 anys que no es veien 2 tenistes d'un mateix país coronant el rànquing ATP. D'aquesta manera, Casper Ruud es veu superat per Nadal i baixa a la tercera plaça en una taula en què Novak Djokovic sumat 250 punts després del seu triomf aquest diumenge a Tel Aviv, i avui es col·loca 7è. En el rànquing femení, la catalana Paula Badosa baixa una plaça i avui és la 4ª millor tenista del món. A tot això, d'altra banda, tornant al tennis masculí, avui s'ha sabut que Alcaraz obrirà la temporada 2023 participant al torneig de Abu Dhabi i ho farà com a primer cap de sèrie. Aquest torneig no computa per al rànquing ATP, però serveix per calibrar el nivell dels tenistes de cara al primer gran slam del curs, que és l'Open d'Austràlia.
Gràcies, Xavi. I ja ho sabeu que cada dilluns mirem d'analitzar tota l'actualitat política i social amb el Xavier Pastor, que és politòleg i conflictòleg i també director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Suposo que pendent, no?, de la decisió de Junts pel que fa a la pregunta a la militància. Com ho veus?
Bueno, molt pendent, molt pendent. I jo tinc un doble sentiment, per una banda... Estic com commocionat, en el sentit de dir, ostres, caram, pensava que tot i sent un govern de coalició, no?, que tots dos volen el mateix, no?, busquen el mateix objectiu i que han estat escollits per fer això, no?, per tirar el país cap endavant i que intentar aconseguir que millori, sobretot amb el tema de la independència, que puguem tenir un referèndum pactat. Estic commocionat perquè tinc la sensació que estem davant d'una possible ruptura. Uh-huh. I que s'acabi, més que mai, no?, més que mai, no? I tampoc tinc la sensació de que hi hagi tanta cosa, no?, que vinguem d'una escalada molt bèstia en quant a... grossa, vull dir, en quant a conflictes. I, per altra banda, em dic, a veure, Xavier, escolta, un govern de coalició, quan hi ha un govern de coalició, ha d'estar preparat per a tot, per qualsevol escenari, inclús el pitjor, perquè al final són dos partits que habitualment doncs, acaben buscant i pescant vots en els mateixos llocs. No? Els governs de coalició sempre busquen partits que siguin afins per poder governar. Per tant, estic amb aquesta doble sensació. No?
Precisament, no? Nosaltres portem tot el matí pendents, aviam quan Junts explicarà com serà la pregunta. Sí. Tu què creus, no?, com a conflictòleg, no?, com una persona que està acostumada a intentar resoldre conflictes, sí, com creus o què creus que hauria de tenir en compte aquesta pregunta o aquestes preguntes? No sabem si serà una o més d'una.
Si volem resoldre el problema, és a dir, que volem intentar trobar els punts en comú amb l'altra part, jo crec que la pregunta ha de ser el màxim d'oberta. El màxim de neutre i el màxim d'oberta. El que cal preguntar a la militància és si Junts ha de continuar el govern, no? Si ha de ser govern.
És a dir, oberta en el sentit de que sigui sí o no.
Clar.
No d'oberta de poder esplaiar-se amb la resposta, entenc.
No, clar, que no sigui el tipus vist els motius que Esquerra argueix i diu, no? O fixa't després tot el que ens ha passat. És a dir, si tu ja condiciones a la gent, no? A més, pensa que ho respon de la gent que són fidels a la causa, és a dir, que són d'un partit polític i que defensen, no?, defensen uns determinats colors, si m'ho permets, no?, com si fossin d'un equip de futbol, defensen uns colors. Per tant, si volem anar cap a una resposta al més, diguéssim, més clara possible, aprofitant el tema de la claretat, jo la faria oberta. És a dir, Junts ha de continuar el govern, ha de ser govern, ja està, no? Sí o no, és com, no?
I creus...
Espero que sigui així, de debò, espero que sigui així,
Veurem, segurament en poca estona ho sabrem ja, perquè ja comencen a córrer rumors de com podria ser. En tot cas, creus que és bona idea deixar-ho tot en mans de la militància? És a dir, no?, que no sigui la cúpula de Junts qui decideix, sinó dir, ei, nosaltres tenim uns militants, per tant, que decideixin ells.
a veure, que t'ho deixis a mans de la militància ja és un símptoma de que la cosa no va pas bé, eh, Diana? És a dir, clar, perquè s'entén que prèviament s'han reunit, han parlat, no caldria anar a buscar la militància, que no s'ha reunit amb ningú.
Clar, això no va dit precisament, no, perquè queden mans de la militància, però els militants de Junts no han parlat amb Pere Aragonès, precisament.
Fixa't, exacte. Precisament una de les premisses bàsiques quan obres un procés de negociació és que quan tu vas a negociar amb l'altre, amb el que suposadament pot ser el teu adversari o el teu enemic, que tampoc ho és en aquest cas, eh? Més enllà d'un tema electoral, i que tampoc queda clar del tot, no? Però sí que és veritat, la gent que després escolta l'acord i que no ha participat a la negociació no sap res, i per tant el vincle, no? Les relacions que has establert, les coses que has negociat, el per què sí i el per què no d'una determinada cosa, a més sempre t'ho posen en dubte. Per tant, és important que tu després facis un treball amb les teves bases per explicar l'acord. És un ABC de la negociació. Clar, si tu, si aquesta gent que no ha participat de la negociació li demanes que ja es posicioni, eh?
Uh-huh.
Ostres, hi ha alguna cosa que no ha anat bé, eh?
Clar, en aquest sentit també, durant tota aquesta última setmana, no, el retret constant entre uns i altres ha estat que l'altre no vol arribar a un acord, no? Que no s'està possibilitant que hi hagi un acord amb les diferents propostes. Creus que és així, que realment no hi ha una intenció real per cap dels dos partits d'arribar a un acord?
Jo crec que hi ha friccions. Jo crec que hi ha discrepàncies. Jo crec que fins i tot hi ha mals entesos. Jo crec que fins i tot hi ha tensió. I fins i tot et diria que aquestes discrepàncies, d'alguna manera, s'entén que en un moment que estem a prop d'unes eleccions es permeten. Saps? No, és com... Ara torno un símil futbolístic, no? Ja sabem que en el futbol no es poden fer travetes ni es poden donar patades, però en un determinat moment, si has de parar el jugador, el pares. I això està com... Això està clar. Això està permès. Jo crec que el problema és que venim... Que veig un component sentimental i emocional molt gran des de fa un temps ençà. I m'explico. Des del moment que Laura Borràs va deixar de ser presidenta del Parlament de Catalunya, veig una intensificació molt gran, una escalada molt gran de la tensió del conflicte entre Esquerra i Junts. És com si Junts, d'alguna manera, culpabilitzés Esquerra, uh-huh, de que Laura Borràs no estigui al capdavant del Parlament. Jo crec que la gent que m'escolta, això, si para un moment i ho pensa, se n'adonarà que ha estat així. És a dir, que el nombre de retrets, l'atenció ha incrementat moltíssim. I aquest sentimentalisme, aquesta emoció, aquesta política d'emoció, no convé gaire. Perquè l'únic que provoca és uns certs fanatismes.
Precisament... Digues, perdona.
Sí, digues, Diana. No, és això. És a dir, un govern de coalició ha estat preparat per qualsevol cosa. És evident que hi haurà. Però d'un temps ençà noto que això s'està escapant, no? Que és com... fins i tot et vull... Això ho dic jo, eh? Que és, ho dic jo perquè tinc, des de la conflictologia diria que aquí hi ha un problema polític personal. És a dir, m'has fet fora i jo també et faré fora, saps?
Sí, la sensació una mica que dona, si més no des de fora, és aquesta, això és veritat.
De ressentiment, necessito buscar, i fixa't que en política encara avui, malauradament, de seguida per tancar determinades crides es busquen culpables, això em parla moltes vegades, és el principi número 3 que no has de fer mai, has de ser tou amb les persones i dur amb el problema, i aquesta vegada hem aplicat el contrari, Puigneró fora, i hem volgut, i crec que el president ha volgut, fent fora el vicepresident, tancar una crisi que l'únic que ha fet en mans d'aquells que són els durs d'un partit polític, no? Els que són més fidels, més lleials i més fanàtics, ha fet que encara s'incrementi més.
Mira, doncs, fa un moment, Xavi, quina deies que havia de ser la pregunta de Junts?
La pregunta de Junts hauria de ser: Junts ha de seguir el govern?
Doncs sembla que estiguis molt connectat amb la cúpula de Junts, perquè pel que sembla que ens està dient la nostra companya Judit Caselles, el que estan dient, no? Les primeres informacions que estan sortint és que la pregunta que farà Junts per Catalunya serà precisament a la militància: vols que Junts continuï formant part del govern de Catalunya? O sigui, clarament el que tu havies dit, Xavi,
bueno,
i sembla que hi haurà tres possibles respostes, que són sí, no i en blanc.
Dóna esperances. Jo crec que si formules aquesta pregunta dóna certa esperança de pensar que potser, al final, hi ha més coses que els acosten que no que els separen.
Clar, també la part bona, no?, de que siguin unes respostes tan clares, no?, també hi havia una mica de, jo crec que de por, d'aviam com es formula la pregunta, perquè també estem molt acostumats aquí a fer preguntes i a fer referèndums, buscant preguntes i subpreguntes, i depèn de com la redactis, el fet de que la pregunta sigui tan clara també farà que la, no?, que la conseqüència sigui molt directa, no hi haurà opció d'interpretació.
Exacte. Fixa't que aquesta pregunta és més clara que la que vam anar a votar el dia 1 d'octubre. No sé si te'n recordes d'ella.
Sí, sempre sí, és veritat.
He parlat d'aquella pregunta. El fàcil que era dir, tu vols que Catalunya sigui un estat independent en el marc de la Unió Europea? I pel mig vam haver de dir si volíem que fos una república, com que aquest és un debat que es podia deixar per més endavant. No? I sempre he pensat que el fet d'exposar el tema de la república va fer, d'alguna manera, que encara s'enfadés més, no? Que no se sentís integrat en aquesta pregunta, o que la pregunta anés per ell, no?, el rei Felip VI. Jo, clar, perquè li venen a dir, escolti, que no el volem, no volem per res, que ens el teurem de sobre, que volem ser independents i sobre republicans, quan no calia obrir aquest meló, aquest conflicte, no? Vull dir que fixa't, aquesta pregunta, com a mínim, la que faran ara encara és més clara que l'altra.
Mira, ja per acabar, només et volia fer una mica, comentar amb tu també una de les imatges d'aquest cap de setmana, que ha estat, no?, hi ha hagut els actes commemoratius dels 5 anys de l'1 d'octubre, i hi ha hagut una xiulada important a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Et va sorprendre aquesta xiulada? Més que res, no per la xiulada, sinó per qui, a qui anava dirigida.
Sí, jo, em va sorprendre, sincerament, perquè és una persona que molt significada amb aquest procés, que va fer un esforç important, no?, en el seu moment, la famosa frase, no?, que encara tothom recorda, president, quan el president Artur Mas posi les urnes. Vull dir, una persona que de molt d'entrada ja tenia molt clar que havíem d'anar cap a un referèndum, o Catalunya tenia opció, havia de tenir opció referèndum. Jo crec que l'espitada no anava cap a ella, anava cap a algú altre, d'Esquerra Republicana, que Forcadell havia estat membre, havia sigut militant d'Esquerra Republicana, em sembla, Sabadell. Jo crec que en aquest cas li va tocar, van pagar justos per pecadors. Crec que segurament aquesta pitada, des del el flanc més dur, no?, potser des de l'independència d'aquells que pensen que avui la política no està prou al capdavant d'aquest procés i no està tirant endavant, doncs jo crec que anava cap al president Aragonès i que li van fent ella.
Doncs, Xavi, ens tornem a retrobar la setmana que ve, ja saps de què parlarem perfectament, però abans de marxar, no sé si et vols mullar, què creus que sortirà, que sí o que no?
A la pregunta?
Sí.
Ui, no m'atreveixo.
Bueno, doncs la setmana que ve veurem...
Està la cosa molt difícil.
Com acaba la
cosa? El primer cop, Diana, és el primer cop que tinc la sensació que aquest govern realment perilla. És a dir, que tots els conflictes que surten no són conflictes de declaracions i nota de declaracions pels mitjans de comunicació o per marcar perfil, sinó que hi ha dolor, hi ha patiment, hi ha gent enfadada de debò.
Doncs veurem la setmana que ve. Xavi, moltes gràcies.
A tu, Diana.
Acabem, com sempre, obrint la plana cultural. Olma, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
La Sala de Vetlla, per donar l'última adéu al periodista Àngel Casas, us ho dèiem abans, el tanatori de les Corts ha tancat les portes fa poc menys d'una hora.
Sí, des d'ahir al migdia, familiars, amics i companys de professió com l'Albert Om o Tito Ramoneda han assistit a la Vetlla per acomiadar-se del periodista. A hores d'ara s'està realitzant la cerimònia de comiat. Àngel Casas va morir aquest dissabte, 1 d'octubre, als 76 anys, després d'anys arrossegant diversos problemes de salut. Amb un estil personal i atrevit, diríem, va ser el pioner del format Talk Show, que és un format que combina entrevistes i entreteniment a Catalunya als anys 80 amb el conegut Àngel Casas Show, un programa de TV3 que li va obrir les portes internacionalment i per on van passar grans estrelles de Hollywood i també del món de l'espectacle.
Vam fer una cosa que sigui diferent del que es fa habitualment a la televisió. Importarem personatges internacionals, no per entrevistar-los, no per entrevistar-los.
Bona nit, Catalunya!
Nascut al barri barceloní de Sants, Àngel Casas va començar la ràdio a les emissores Ràdio Joventut i Ràdio Barcelona durant la primera meitat dels 70, especialitzant-se en programes musicals. També es va endinsar en el món dels documentals musicals i va col·laborar en la realització de La nova cançó i Canet Rock, de Francesc Bellmunt. Per cert, que en aquesta casa vam tenir la sort de poder parlar amb ell el març de l'any passat. Casas, després de patir 12 infarts, diabetis o càncer, va reivindicar l'humor com a clau per tirar endavant i alleugerir el procés. Són declaracions al magazín.
La vida amb una certa alegria ajuda molt a conviure, m'entens? Si tens la macaca posada entre seia i seia, difícilment t'entendràs amb la teva parella. O si la teva parella té la macaca posada entre seia i seia. Si tens aquest esperit, bueno, solidari, i a més, clar, és que suportar-me a mi és molt dur. Suportar-me a mi com a malalt, vull dir, que tot el que he passat, no. Tots els mesos a l'hospital, tot això és molt complicat de compartir-ho. Perquè l'altra persona està a casa i només rep informació dels metges, però no pot anar a mirar amb els seus ulls a veure què cony està passant. La valentia és dels dos, m'entens? És dues persones compartint la malaltia d'un.
Per tot plegat, Casas va rebre diversos reconeixements, com dos Premis Ondas i la Creu de Sant Jordi l'any 2007.
I els castellers de Vilafranca s'han tornat a imposar el concurs de castells de Tarragona, destronant la Colla Vella dels Xiquets de Vall, guanyadors en l'última edició, celebrada ara fa 4 anys.
Un total de 47 castells s'han alçat aquest diumenge a la Diada a la Tarraco Arena, que ha durat gairebé 5 hores i mitja. Amb la primera posició, els Verds recuperen l'hegemonia del món casteller, que els va dur a imposar-se el concurs en 8 edicions consecutives entre els anys 2002 i el 2016. Els castellers de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre. També han carregat el 4 de 9 net en una decisiva quarta ronda. El podi el completen la colla jove Xiquets de Valls, segona, i la colla vella dels Xiquets de Valls, tercera. Les dues colles veienques han apostat pels castells nets, la Torre de Vuit i el 4 de 9 com a castells de màxima dificultat.
I ja en quarta posició hi trobem la colla jove Xiquets de Tarragona, malgrat de fer llenya a les dues primeres rondes.
Han sumat 4.825 punts gràcies a haver carregat el 2 de 9 amb folre i manilles i prèviament haver descarregat el 3 i el 4 de 9 folrats. El cinquè lloc l'han rubricat els Xiquets de Tarragona amb 3.800 punts. 805 punts, no ens els deixem, després de descarregar el 5 de 8 i el 4 de 9 amb folre, a més de carregar també el 3 de 9. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat l'encarregat d'entregar els premis a les diferents colles. Per cert, que ha estat un concurs molt, molt marcat per la calor. En total, 71 persones han hagut de ser ateses i en alguns casos s'ha requerit assistència mèdica. Amb tot, aquest diumenge s'ha confirmat la represa definitiva de l'activitat castellera amb 7.000 entrades venudes.
I aquest dilluns comença la Festa del Cine 2022 a Barcelona.
I fins al dijous 6 d'octubre es podran adquirir totes les entrades per a les pel·lícules que hi ha a la cartellera a 3,50 €. En aquesta edició els descomptes s'han allargat un dia més per fer-la coincidir amb la festa del dia amb el dia del cine espanyol. Els espectadors s'hauran d'acreditar a través del web de la iniciativa, que és fiestadelcine.com. Entre les pel·lícules que hi ha a la cartellera destaca la pel·lícula dirigida per Olivia Wilde i que té com a protagonistes Harry Styles y Florence Pack.
Bienvenidos al proyecto Victoria. Estamos aquí porque creemos en la misión.
¿Qué hacemos?
Entre les altres propostes destacades també hi trobem Avatar, que és la reestrena, 42 segundos, Spider-Man No Way Home, Modelo 77, La Vida Padre, La Chica Salvaje o La Huérfana, Primer Asesinato.
I un últim apunt abans de marxar. 6 equipaments culturals impulsen el Vibe 35, una programació especial per joves amb preus reduïts.
El Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Nacional de Catalunya, l'Auditori i el Palau de la Música han presentat fa poca estona aquest nou projecte. Es tracta d'una programació especial que va des del 21 d'octubre a l'1 de novembre i està destinada, com comentaves, a joves d'entre 18 i 35 anys i les entrades són a preus reduïts, que ronden entre els 10 i els 20 euros. La iniciativa, que oferirà 10.000 places, ja ha arrencat aquest dilluns amb una prevenda pels usuaris que registrin al web. I a partir del 10 d'octubre es podran adquirir les entrades als diferents webs dels equipaments.
Doncs, Olma, moltes gràcies. Acabem amb la cultura. Nosaltres també ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Basca.
carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg.
Va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després ens queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.